Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11, us informa Júlia Julve. Pedro Sánchez confirma que el verificador internacional entre PSOE i Esquerra serà diferent al de Junts per Catalunya. El president espanyol ho acaba de confirmar en una entrevista a la cadena SER.
En principio parece que no va a ser el mismo. A ver, al final estamos hablando de las mismas cuestiones. Problema político que tuvo su culmen en el año 2017 con esa crisis territorial que ha sido la crisis constitucional más grande que ha vivido nuestra historia democrática, ¿no? Y me gustaría que de alguna manera pudiera llegar a un proceso de negociación en donde estuvieran esas dos partes afectadas, ¿no? En este caso en el independentismo, Esquerra Republicana y Junts per Catalunya.
I sobre la trobada d'aquest dissabte a Ginebra amb el partit de Carles Puigdemont, Sánchez ha dit que van parlar de la metodologia de treball i van acordar també qui seria el verificador, el salvadoreny Francisco Galindo. El president espanyol ha avançat que hi haurà més trobades dins i fora de l'Estat i ha justificat que la negociació també es porti a terme a l'estranger perquè alguns dels dirigents no viuen a Espanya. I mentrestant, el comissari de Justícia, Didier Reynders, ha tornat a insistir aquest dilluns que encara té preguntes sobre la llei d'amnistia. Després de la reunió amb el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, dijous passat a Brussel·les, Reynders ha subratllat que les converses amb les autoritats espanyoles sobre la mesura continuen i confia, per tant, tenir un bon diàleg. També ha insistit que la Comissió Europea no emetrà una valoració de la llei d'amnistia fins que no superi tots els tràmits i que, per tant, s'aprovi al Congrés dels Diputats. I en plana política municipal, la regidora i portaveu de Barcelona en Comú, Janet Sanz, ha acusat l'alcalde Jaume Collboni de no exercir un lideratge des de l'Ajuntament en qüestions clau, diu, com l'habitatge o la lluita contra el canvi climàtic i de viure, diu, de l'herència dels comuns. Ho ha fet en una entrevista a la caravana de Ràdio Estel, on també ha tirat d'ironia per criticar el pla Endreça.
El primer que has de fer, si tu vols endreçar, no, alguna cosa, és endreçar-te a tu mateix, no? I per tant, jo crec que el primer que hauria de fer el senyor Collboni és endreçar el seu govern.
Sanz creu que el pla només és màrqueting per fer veure que fan alguna cosa, però que no porta res de nou del que ja es venia fent abans. I sobre l'aprovació dels comptes del consistori, Sanz entén que és responsabilitat de l'executiu, però no ha evitat mostrar la seva decepció, diu, per la falta de diàleg amb la seva formació. I fem un apunt econòmic, l'atur torna a repuntar a Catalunya el mes de novembre amb 214 registrats més el nombre d'aturats, per tant, creix per segon mes per l'increment del sector serveis, però ho han fet amb menys intensitat que el mes d'octubre. Hi ha 339.907 desocupats, és la xifra més baixa registrada en un mes de novembre des del 2007. En comparació amb l'any passat, es manté un 2,6% per sota. L'ocupació ha caigut després de dos mesos a l'alça a 1.300 ocupats menys. Es tracta del descens més pronunciat, en aquest cas en un mes de novembre, des del 2019. Amb tot, és l'afiliació més alta d'un mes de novembre dels registres. Hi ha 95.444 treballadors més que ara fa un any. A l'Estat, d'altra banda, l'atur ha caigut un 0,89 aquest mes, amb 24.573 aturats menys respecte al mes anterior. El total de desocupats s'ha enfilat fins als 2.734.831. En aquest cas segueix la mateixa tendència que la dada catalana i també representa la xifra més baixa en aquest mes des de fa 16 anys. A punt d'enfilar les 11 i 4 minuts, fem un cop d'ull a l'actualitat esportiva amb Pol Corredoira.
El Barça i Ter Stegen es reuneixen aquest matí a la Ciutat Esportiva per decidir si el porter alemany passa pel quiròfan o no. El tractament conservador per la lumbàlgia que ve arrossegant des de fa dies no acaba de sorgir efecte i avui es decidirà què fer. Ahir Iñaki Peña va brillant la victòria per la mínima del Barça Montjuïc contra l'Atlètic de Madrid. Fins i tot Xolo Simeone es va desfer analogis cap al porter.
El portero, sobretot la parada de Memphis en el tiro libre en la escuadra, fue maravillosa y una pena que en el periodo que nosotros estuvimos bien y tuvimos esas cuatro situaciones de gol en el segundo tiempo para poder marcar, no pudimos tener la contundencia que sí ellos tuvieron en el primer tiempo.
I encara sobre porters, però a la Lliga Francesa, la gran actuació de l'ex-blaugrana Arnau Tenas ha obert un debat a la porteria del PSG. El sempre titular Donnarumma va ser expulsat al principi del maig entre els parisins i el Le Havre. El porter de Vic va ser l'encarregat de defensar els tres pals, va ser sens dubte el millor del partit i la premsa francesa ja parla de cas Donnarumma, ja que Tenas tornarà a ser titular al proper partit del PSG per la sanció a la qual s'exposa el porter italià, que podria ser important en tractar-se d'una vermella directa per Jörg Brusk.
Moltes gràcies, Pol. Més informació d'aquí una hora, serà a les 12 del migdia. Mentrestant, us deixem amb la caravana. No es perdin d'aquí uns minuts, a partir de 12:45, l'entrevista de Joan Trias a Patrícia Font, la directora del Mestre que va prometre al mar, una pel·lícula nominada a 5 Premis Goya.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Torrons Alemany. Ametlla Marcona. Mel de romaní del Montsec. I la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany. De la nostra mel, als nostres torrons.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Realista y surrealista, con luz de impresionista y trazo impresionista.
Gairebé 7 minuts que passen de les 11 del matí. De seguida anem cap a Criatures Fantàstiques. Abans, però, Albert Feixas, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan Trias.
Abans d'ahir hem d'anar cap al Teatre Museu Dalí, eh? I ens has d'explicar una cosa.
Correcte. Fins al 30 d'abril del 2024, el Teatre Museu Dalí de Figueres exposa la icònica pintura de Dalí, El Crist, un quadre que no es veia al nostre país des de fa 70 anys. Es tracta d'una de les obres més conegudes de Dalí i una exposició que vol desxifrar tots els seus enigmes. Com va aconseguir Dalí ser trencador pintant una obra religiosa clàssica? Quins reptes va voler assolir? En quin moment vital es trobava l'artista quan la va pintar? Quin va ser el seu procés creatiu i per què el Crist se situa en el paisatge de Portlligat, a prop de Cadaqués. El Crist s'exposarà al Teatre Museu Dalí de Figueres fins al 30 d'abril del 2024 i és una ocasió única i irrepetible per poder veure-la. Les entrades són a la venda a la web salvador-dalí.org. Repeteixo, salvador-dalí.org.
Gràcies, Albert. Fins ara.
Fins ara.
Dalí.
La caravana, amb Joan Trias. Criatures fantàstiques.
I ara sí, arribats a aquest punt, deixeu-me que us pregunti si recordeu jugar al carrer quan éreu nens, si la confiança per jugar una plaça a futbol amb els amics era la suficient o si els mil encàrrecs als quals enviaven els vostres pares doncs també us permetia sortir al carrer. Segur que sí, però tot això sona a temps passats i a una altra generació. La realitat és que aproximadament 1.000 milions de menors resideixen en entorns urbans i sorgeixen desafiaments significatius per integrar la infància a la planificació de les ciutats, cosa que malauradament no està passant. Alguns arquitectes ja destaquen la necessitat de tornar a considerar els nens com a participants actius en la configuració de l'espai urbà o el que és el mateix, a no oblidar-los a l'hora de pensar en les ciutats. Avui volem abordar justament aquest tema, com ha canviat la ciutat, els entorns urbans, si els infants ho tenen fàcil o no per desenvolupar-se correctament en aquest entorn. Per això ja podem saludar a aquesta hora Anna Novella. Ella és pedagoga i coordinadora del projecte europeu InCitizen, que ara també ens presentarà. Anna, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Anna, de seguida ens parles d'aquest projecte, d'aquest Time Citizen, però abans, quan entraves en aquest estudi i et dèiem, resulta un tema molt interessant, et deia, ostres, és que tinc la sensació que els meus pares sempre m'explicaven, feien vida al carrer, jo no tant, però Déu-n'hi-do, no em puc queixar, també sortia al carrer, també havia fet algun partit de futbol a les places, però no feia vida ja al carrer, i ara quan surto al carrer, sí, normalment em pregunto, i els nanos? On juguen? On són? On poden fer vida, no?
Efectivament, no? Ha canviat molt l'organització de la nostra ciutat i les nostres vides, i en l'actualitat els nens i les nenes majoritàriament viuen de portes cap a dins, tancats, sobreprotegits, perquè probablement les ciutats no estan preparades per acollir-los, no els hi deixen a l'espai, i on juguen és al voltant dels espais de seguretat, l'escola, alguna plaça, però també s'hi troben i es confronten, no?, amb que no poden jugar a tot el que volen, a la pilota. La pilota a la plaça és un enemic públic, sembla, no?, i això fa que sigui un espai no tan habitual. Entre altres coses, perquè la ciutat ha estat pensada, dissenyada històricament per als adults, per als usos econòmics de la ciutat, no?, pel comerç, per les trobades de negocis, però no per la infància, perquè és una població que ha estat invisibilitzada, no pensada per poder relacionar-se en aquell espai.
Si som contundents, Anna, perdona, si som contundents, podem dir que estem privant de drets els nostres infants?
Una part sí, tot i que també, i aquí era l'apunt que volia fer, estem canviant. Jo crec que portem una dècada on la mirada a la infància fa que la privació d'aquests drets s'estiguin començant a garantir, a potenciar i a posar en el centre. S'estan incrementant els espais de joc i pensar la ciutat per ells i amb ells. Ens queda feina per fer. Ens queda feina per fer, i a les grans ciutats encara més. Però s'estan posant les piles, i un element diferenciador és que ho estan fent amb els nens i les nenes, que jo crec que aquest és el gran repte que tenen la ciutat, que és pensar-se en els seus usos amb la seva ciutadania. I el que passa és que hem posat a tota la ciutadania en el centre, però els nens i les nenes no.
T'ho pregunto, evidentment, com a pedagoga i com a coordinador d'aquest projecte europeu, que ara en parlarem de tot plegat, no com a res polític, però abans teníem en aquest programa, la primera entrevista d'avui ha estat amb l'extinent d'alcalde i actual regidora a l'Ajuntament de Barcelona per En Comú Podem, Janet Sanz, i li preguntava per les superilles. Les superilles han beneficiat que les criatures puguin seguir jugant al carrer?
Sí, sense cap mena de dubte. Però no només les criatures, sinó també els adults. Ens hem relacionat amb un espai més segur, més tranquil, sense fum, sense sorolls immediats. És un encert, les superilles. Jo puc entendre que per certs interessos de la ciutat no vagi bé, però per el que fa a la població infantil, i guanyem tots, perquè tenen un espai per córrer, per estar, per parlar. Insisteixo que no només és un tema d'ús de l'espai públic, sinó del que es genera al seu voltant i la seguretat que dona, i el tema de salut.
Creus que és una cosa que tingui suficientment present les persones que decideixen a dia d'avui? És a dir, parlo d'urbanistes, per exemple. L'urbanisme actual ara pensa suficientment en les criatures?
Probablement és un dels col·lectius professionals que més hi pensa. Tot i això, jo diria que ens hem de pensar en molts altres col·lectius que han de pensar en la infància. La salut, la mobilitat, la seguretat dels carrers, els espais i institucions que estan preparades per la infància. Jo crec que els arquitectes probablement és un dels col·lectius que més hi comença a pensar, perquè també dissenyen espais per ells i han entès que per dissenyar aquests espais els necessiten els infants com informadors dels usos que en fan, del que els interessa. Les grans marques, el màrqueting, pensa en la infància. Els interessa vendre productes, vendre joguines, vendre productes de consum, begudes, menjar, i els tenen com a informants. Jo crec que molts altres col·lectius d'altres àmbits han d'incrementar la col·laboració amb els nens i les nenes per poder moure l'eix des del qual es configura i es dissenyen els materials, els usos, les polítiques públiques, en definitiva.
Em parlava sobretot, Anna, de seguretat. Com hauria de ser un entorn ideal perquè un nen pogués jugar al carrer? Ho dic perquè moltes vegades, fora de la gran ciutat, plantegem molt sovint allò del poble, no? O les famílies que resideixen normalment en una gran ciutat com Barcelona, allò els caps de setmana o els ponts, com aquest que arribarà ara de la Puríssima, anem cap al poble, anem a la casa del poble, que així el nano podrà jugar. I no sé si aquest és un error, marxar i tornar, però que el nen segueix fent vida a Barcelona i segueix sense tenir espais. Per tenir-ne ha de marxar al poble. I no estem canviant on el nen fa vida diària.
Efectivament, un pensa i somia que fora de Barcelona, fora de les grans ciutats, pot estar millor. Però és veritat que comencem a canviar coses. És a dir, les escoles estan obrint els patis més enllà de l'horari escolar. I això és vital. Perquè els nens en allà tenen un espai, no perquè hi hagi reixes, perquè estigui tancat, sinó perquè tenen un espai per jugar, per trobar-se, per ser segurs. Les illes que em feia referència abans i que van ser un gran encert, estan sent un gran encert, també ens obren altres espais. Llavors jo crec que, un, hauria de canviar, tenir més espais per tenir més oportunitats. Dos, ha de canviar la mirada de l'adult, de sobreprotecció, i veure que aquests espais són oportunitats. Dos, hem d'incrementar i acceptar probablement que els nens i les nenes es juguen d'una altra manera, en altres espais, que no només els que nosaltres pensem per ells, necessiten també altres espais on poder-se trobar per parlar-ne, per dissenyar el que volen fer, relacionar-se, tenim museus, tenim espais al voltant d'aquests espais culturals que també generen moltes formes de relacionar-se amb la ciutat i són oportunitats. I crec que el gran repte seria guanyar autonomia, però pensant en ells i en elles, posant-los a ells al centre de com es volen moure per la seva ciutat, com es relacionen, etc etc. Però posant-los a ells al centre. En saben i tenen molt d'interès per poder gaudir d'aquests espais i veus, seria molt interessant fer el mapa de la ciutat on els nens i les nenes estan jugant, tenen espais per trobar-se bé i altres que ells utilitzen sense el permís, que això és un altre tema a parlar-ne, sense el permís que els hi donem als adults. Arribar als 12 anys i els nens, mama, torno en una estona, tu estàs allà a la plaça esperant, atentament vigilant, però ells es mouen i es mouen per a espais del seu entorn que els hi donen seguretat i que els hi crida l'atenció i ells es troben amb altres. Espais esportius, centres joves, juvenils, etc. No? Però a vegades perds de vista el nen per molta confiança que hi vulguis posar, sempre estàs atent, però ells es mouen per espais diversos.
Per què em deies? Aquest és un altre tema del qual parlar-ne?
Bueno, perquè jo crec que els nens i les nenes hi ha un dels elements que també els dona l'autonomia és la confiança en ells i en elles, de per on es volen moure, no? Llavors exploren la seva ciutat i o exploren al marge dels adults. Tots hem estat infants i hem necessitat saltar-nos d'alguna manera aquelles normes, aquells acords, i sempre que ho facis en un entorn segur és possible.
Jo crec que anirem cap aquí ara perquè l'Anna Novella, abans ho dèiem, a part de ser pedagoga, és coordinadora del projecte europeu I'm Citizen, un projecte que fomenta la identitat de ciutadania democràtica dels nens, un projecte que té un any de vida i molta projecció per poder tenir un impacte significatiu en les ciutats. Ara, Anna, parlàvem d'identitat democràtica dels nens. Això què vol dir exactament?
Això vol dir que els nens i les nenes, les persones menor d'edat, són ciutadans com tu i com jo. Però ells no ho reconeixen, perquè els adults ens encarreguem de dir-los espera't, això no et toca. També perquè els adults representem moltes vegades la participació com l'elecció democràtica i el vot, i els nens i les nenes, tot i que s'estan fent coses per reduir i que puguin votar abans, fins als 18, fins ara no poden votar. Per tant, el projecte vol posar el focus en pensar en els nens i les nenes com a ciutadania, com a nens, com a ciutadans que poden prendre decisions, saben prendre decisions i tenen moltes ganes de corresponsabilitzar-se per la seva ciutat i poder aportar elements. Per tant, el projecte vol generar múltiples oportunitats de participació. Aquesta primera presa de consciència de tinc drets, soc ciutadà, no només perquè els hi digui, sinó perquè també els tractem com a tals, i després que ells i elles siguin generadors d'espais de participació, que es puguin implicar en aquells temes que els interessen, que es puguin associar i per això a través del projecte també els hi estem, ens estan ajudant ells a nosaltres amb el projecte, no nosaltres a ells, ells a nosaltres, per pensar com poden ser els espais de participació, el que li estem dient plataformes de participació infantil, que no és una altra cosa que és una forma d'associació on els infants, independentment dels adults, poden abordar temes de ciutat que els interessa i col·laborar, doncs, amb consells d'infants, amb polítics, amb tècnics municipals, etc.
Ara, Luana, que ens estigui escoltant, pot pensar, tot això està molt bé, però com es tradueix tot això en accions concretes?
Mira, algunes de les accions concretes que hem fet amb els nens és una que ells siguin divulgadors de la Convenció dels Drets dels Infants. És a dir, que puguin ser, liderar campanyes per donar a conèixer la resta d'infants i adults que ells tenen drets, i quins són aquests drets, i per què necessita la infància els drets. I una altra de les coses que estem concretant, com et deia, és afavorir l'associacionisme infantil davant d'aquells temes que els motiven i els interessen. Tenim la sort que en l'última dècada també han incrementat nens concrets, nens i nenes, que han liderat processos de canvi, no? Tenim la Greta, que va ser una de les persones més liderades en el tema de la sostenibilitat, però també el Francisco Javier Vera, que és un altre gran exemple de nens i nenes que han tingut capacitat de mobilitzar i canviar. Aquesta idea és que, a través de l'AmCitizen, els nens i les nenes saben i que poden participar i tenen ganes de participar en aquells temes que els hi són propers i que els hi mouen. Llavors, associar-se a través del diàleg i de configurar i corresponsabilitzar-se per al bé comú, per aquells temes que ells poden sumar i fer grans accions de transformació.
Quin recorregut ha de tenir això?
Pues això, el recorregut que ha de tenir és que hi hagin espais concrets on els nens es puguin trobar per parlar de les coses que els interessa. Han de poder tenir espais on l'adult confia que ja estan passant coses que tindran un impacte, que milloraran, que contribuiran al bé comú, que facilitarà la convivència. I ha de tenir també aquests referents institucionals, ja sigui mestres, directors d'escola, tècnics municipals i polítics, que escoltin aquest espai d'interlocució. I d'alguna manera que ells i elles siguin actors per multiplicar la participació, per convèncer altres nens. Ah, això no m'agrada, què podem fer nosaltres? No què podem dir que facin algú altre que no sóc jo, sinó nosaltres que tenim aquesta necessitat, què podem? Quina acció concreta podríem fer més enllà d'alçar la veu, més enllà de dir no m'agrada, no? I fer la carta dels Reis, que tots estem ara ja pensant en aquesta, però fer coses concretes que estan a les seves mans per transformar i canviar a l'entorn més proper.
Ara que em deies la carta dels Reis, tens por, Anna, que... perquè, clar, ara em deies... fer-ne partícips els nanos, les nostres criatures, que en parlin amb polítics si fa falta, que els polítics els escoltin... Jo no crec que hi hagi cosa més difícil que t'escolti un polític, a vegades. Tens por que caigui tot plegat en paper mullat?
No, jo crec que no, perquè tenim experiències concretes que ja estan caient. O sigui, que estan, perdona, tenim experiències concretes que ja estan funcionant i si cauen és perquè no hi ha voluntat política. O sigui, hi ha certes resistències al canvi.
Què està funcionant?
Què està funcionant? Consells d'infants. En l'àmbit de les ciutats amigues de la infància, en els àmbits de les ciutats educadores, ja n'hi ha ciutats que han inclòs els nens i les nenes com a col·lectiu, consell sectorial que té capacitat de transformar, i des del 1998, que això ja està en funcionament, i tenim, no només a Catalunya, sinó a Espanya i a Europa i al món, nens i nenes que estan organitzats per participar i estan sent escoltats. L'altra cosa és que se'ls pugui fer més i millor, però ja tenim aquestes estructures. I aquí la clau també és que els nens i les nenes es creïn, es reconeguin i tinguin aquest lideratge de la seva participació, perquè la participació no és una concessió que fa algú per mi. No és algú que m'ha de donar permís a participar als adults. Hem de canviar la mirada, també. I aquest és un element també molt important que hem d'anar fent aquesta pedagogia, formació de no som persones a autoritzar algú altre per participar, sinó que ja és un dret fonamental i una capacitat que tenim tots per ser membres d'una comunitat.
Precisament, ara em pots renyar per aquesta pregunta, perquè estem parlant tota l'estona dels nostres fills, de les nostres filles, evidentment, i pels seus espais comunitaris de relació social entorn a la via urbana, però a tot plegat, quin paper han de jugar els pares i les mares?
Els pares i les mares som els primers que hem de donar al nen i la nena aquesta capacitat d'escolta, de saber-li que el que ell ha de poder dir és important, que té coses a dir i són importants. Que l'escoltem i que no només l'escoltem, sinó que ell és part integrant de les accions que se'n deriven, de les opinions que tenim i de les propostes. Jo crec que com a pares i com a mares hem de reconèixer aquesta ciutadania dels nens i les nenes amb coses molt concretes i properes. Ja ho fem a lo domèstic amb els rols, no?, i amb la contribució a que la convivència a casa sigui bona i que tots i totes hi puguem dir la nostra i fer la nostra, en alçar-lo en altres espais, animar i a tractar-los com a ciutadà. Jo crec que una de les coses que hem de fer tots els adults és que els nens reconeguin aviat, en edats molt tempranes, que són ciutadans. Mm. I no és una cosa que està associada al vot i a que algú t'escolti, sinó que és una cosa que té a veure amb la corresponsabilitat que jo tinc amb la meva comunitat i en el meu entorn i amb el meu grup. I això és importantíssim.
Amb la teva visió de pedagoga, per què el joc és fonamental per a la infància?
El joc és fonamental perquè és un espai de desenvolupament, de relació, d'incrementar el llenguatge, l'experimentació, la creativitat. A través del joc es vinculen tots els nostres desitjos, els nostres imaginaris, però sobretot perquè hi ha un espai de relació, de socialització, de diàleg i de gaudi, sobretot.
Mm. I com pot l'arquitectura urbana fomentar precisament aquesta experiència, aquest joc?
Creant espais on es pugui jugar més, o sigui, espais més oberts, espais més, més dissenyats amb els nens i les nenes, espais en el que pugui haver-hi novetats, creativitats...
T'ho pregunto diferent, eh? Amb més parcs i amb més parcs d'aquests perquè la gent mantingui ballats a les places, diguem-ne, amb aquell terra de goma que posen ara, que a mi em sembla fenomenal... N'hi ha prou? Amb això n'hi ha prou?
No, perquè precisament una de les coses que ha de fer l'arquitectura és deixar de pensar en una infància específica, que és la petita infància. Els nens i les nenes de Sorral, els nens i les nenes de fins als 8 anys, no? A partir dels 8 anys, els espais de joc no estan pensats per als nens i les nenes. No els permet amagar-se, experimentar, arriscar-se, fer altres coses diferents. Per tant, aquesta arquitectura ha de poder pensar-se en ells, amb coses trencadores, innovadores, i que no només passa per parcs, que passa per altres espais de laboratori, de trobada, al voltant dels espais que ja transiten. Mm. L'arquitectura també ha de permetre altre tipus de mobilitat i d'espais de parar-se i aturar-se.
Aquest projecte que es diu I'm Citizen, com que és un projecte europeu, ha de passar sí o sí pel Parlament Europeu?
No, bueno, el que fa Europa és liderar prioritats que vol fer. O sigui, Europa el que vol és crear una plataforma de nens i nenes que incideixin en les polítiques públiques, i el que s'està preguntant és com pot, des de lo local, anar elevant aquestes decisions, aquests elements de configuració de les polítiques públiques.
De lo micro a lo macro, eh?
Efectivament. No? I com podem sostenir lo macro. Uh-huh. Llavors, aquests espais participatius permet que els nens i les nenes aterrin, pensin, identifiquin què necessiten i poder-ho anar elevant i fer-ho amb altres. O sigui, la importància és que vol Europa és multiplicar la participació i sobretot aquesta identitat, el reconeixement. Els nens no participaran si no se saben subjectes ciutadans.
Ara, deixa'm fer-te dues darreres preguntes, t'ho dic perquè abans em deies estem malament però no del tot, no ho sé ben bé, en fi. Mira, la primera molt escueta. Barcelona, què tal? Fatal? Molt fatal o no està malament?
Aquesta és una pregunta una mica trampa. Primer, perquè jo crec que és una d'aquelles preguntes que podrien haver-li fet a les persones que han sortit de la taula anterior que haguessin contestat. I crec que és una pregunta que han de contestar els nens i les nenes. O sigui, ara fora bromes, jo crec que aquesta pregunta d'avaluar la nostra ciutat, Barcelona i altres, jo crec que és preguntant als nens i les nenes. escoltant seriament els nens i les nenes i posant-los en un espai de diagnosi de la meva ciutat i dels espais que m'interessen i de la meva implicació a la ciutat. Per tant, també s'ha de dir que en concret Barcelona està fent una trajectòria, insisteixo, en els últims 5 anys, importantíssim per als espais de joc, per la mobilitat segura, per les illes, per els espais segurs davant de les escoles, pels patis, com han de ser, etcètera, etcètera.
I l'última, podem ser optimistes?
Hem de ser optimistes, hem de ser. Perquè des del pessimisme no es canvia res. I des de l'optimisme aterrat, proper, gestionable, sostenible. Però ara l'optimisme s'ha de fer en col·laboració amb els nens i les nenes, incloent-los a ells en el seu optimisme, perquè ells són, d'alguna manera, aquests ciutadans del present, no del futur, sisplau, que aquesta és una altra de les coses que hem de canviar. Els nens i les nenes són ciutadans d'aquí i d'ara, i des d'aquí i d'ara estan configurant els seus espais de relació, de convivència, i això implicarà que en el futur tindrem una ciutat per tots i totes. Però en el present els nens són molt importants.
Anna Novella, pedagoga, coordinadora d'aquest projecte europeu I'm Citizen, moltíssimes gràcies per pujar avui a la caravana i explicar-nos tot plegat.
Gràcies a vosaltres, felicitats pel programa.
Ràdio Estel.
Més de 100 anys, 5 generacions. Tota una nissaga compromesa amb la qualitat i una filosofia centenària. Embotits Ubac, la famosa llonganissa d'Organyà, nascuda d'un dels obradors més antics de Catalunya. I ara també, Ubac us ofereix 2 plats típics de les festes. El caldo de Nadal amb pilota i els canelons amb pollastre de pagès i tòfona del Pirineu. Descobreix la tradició de l'excel·lència a obac1915.com.
Els podcasts de Ràdio Estel et milloren el dia. Amb els millors vins, la millor música, les millors propostes culturals, les millors històries i, en definitiva, el millor del millor. Entra a radioestel.cat, a l'app de Ràdio Estel oficial o a Spotify i enganxa't als nostres podcasts. Millors? Impossible. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana.
Estoy buscando a mi bisabuelo, Bernardo Ramírez. Todo el país está lleno de fosas. En todas partes se llevaron a cabo ejecuciones.
Antonio Benages, encantado. ¿Sabéis si va a venir alguien más?
Mi bisabuelo compartió el calabozo con su maestro, un tal Benages.
Se llama imprenta. Con ella vamos a publicar nuestros propios cuadernos. Cuanto más aprenda ahora Emilio en la escuela, más opciones tendrá para su futuro.
No me va a decir usted a mí lo que es mejor para mi hijo.
¿Listos? Ya.
Y ese de ahí es Carlos. Tu abuelo.
No voy a tolerar este comportamiento en clase, ¿eh, Carlos? Resulta que esta es ahora mi escuela, no su escuela. Y las cosas, a partir de ahora, se van a hacer a mi manera.
Pues ellos tienen que ser lo que ellos quieran, pero sobre todo, tienen que ser niños. Eres el maestro más raro que ha pisado nunca este pueblo.
El maestro que prometió el mar, una pel·lícula bellíssima que ens endinsa en la història real d'Antoni Benages, un mestre republicà que abans de la Guerra Civil va ser destinat a una escola rural de Banyuelos de Bureba, a Burgos. Però no només és la història de l'Antoni, sinó que també és la història de l'Ariadna, una dona que busca les restes del seu besavi desaparegut durant la guerra. Una pel·lícula que, atenció, té 5 nominacions als Premis Goya d'enguany. I avui la caravana podem saludar a la seva directora, a la directora Patrícia Font. Patrícia, què tal? Bon dia.
Hola, bon
dia. Gràcies
per
ser amb nosaltres.
Gràcies per invitar-me.
Com estàs? Ho dic perquè ara ja fa uns dies que vau estrenar la pel·lícula. Quina rebuda està tenint?
Doncs boníssima, la veritat, estem encantats. És la quarta setmana que estem, a més, aguantant a taquilla i forts, amb competència molt forta que, a més, estrena cada setmana, cada divendres, pel·lis molt fortes que sempre pensem que, bueno, que ens faran baixar del top 10 i estem aguantant fins a dia d'avui, o sigui que supercontents.
Que això, una pel·lícula d'aquestes característiques, una pel·lícula catalana, espanyola, és totalment un èxit, no?, el cinema.
És un èxit rotund. Sí, és un èxit rotund perquè és un projecte petit que va sortir amb menys de 100 còpies, va sortir amb 83, i era molt difícil colar-se al top 10 amb aquest número de còpies. Has de fer una mitja de sala molt alta. I el que ha passat és que el boca-orella ha funcionat, així de clar. I
boca-orella i mocador, eh? Perquè estan les sales...
Es podria dir boca-mocador. Sí, sí.
És una pel·lícula que s'ha concebut... Ja en parlarem, de memòria històrica, etc, però que s'ha concebut per emocionar?
Completament per emocionar, segur. El que jo intentava que no fos tant per plorar. Emocionar sí, plorar molt, no tant. Vaig intentar que no. Ara, després cadascú la rep com la rep, és molt subjectiu, hi ha gent que plora molt, hi ha gent que plora una mica, hi ha gent que no plora. Però emocionar, sense cap mena de dubte, la història té components molt emotius. La història real ja la té. Adaptar-la ha sigut agafar-los i convertir-los en una ficció, però tot el que envolta aquesta història, amb aquest final, sobretot, no?, és molt dramàtic.
Ara en parlem de la història, eh? Abans, però 5 nominacions als Premis Goya d'aquest any, que això es diu aviat, millor actor protagonista, millor guió adaptat, millor actriu de repartiment, millor disseny de vestuari, millor música original... Què? Bèstia.
Doncs, molt bèstia, també, igual. O sigui, també estem molt sorpresos a nivell... Doncs del que mateix que et deia, no? Una pel·li petita que intenta fer-se un lloc, no espera 5 nominacions als Goya. El cert és que quan vam estrenar i semblava unànime tant de crítica com de públic que l'Enric està tan bé, no?, que ja la gent s'enamora d'ell, sí que vam pensar que teníem possibilitats d'aquesta nominació per l'Enric. Però vaja, que era ser optimistes. Vull dir, jo com que toco molt de peus a terra i soc molt prudent, per mi era, no?, somiar amb aquesta nominació, però 5 no, de cap manera ens ho esperàvem.
Perdona, Patrícia, jo vaig anar a veure la pel·lícula i al sortir al cinema vaig pensar, tenim el millor actor de tot el país a Catalunya. I després comentant-ho amb Víctor Rodrigo, que és el periodista que ens fa de crític de cinema en aquest programa cada divendres, ell m'ho corroborava. Hòstia, és clar que és un dels millors actors que tenim a l'estat i a sobre és català. Com ha estat treballant amb ell?
Com ha estat treballant amb ell? Bueno, tal com molt bé dius, és un gran actor. I com a tal, els grans actors sempre són un repte a nivell creatiu. L'Enric, a més, concretament, va arribar a aquest projecte amb moltíssimes idees i moltíssimes propostes, perquè s'havia documentat molt amb el mestre i estava molt entusiasmat, i va arribar amb un guió ple de punts i amb moltes idees, i a més ell és una locomotora d'idees, té un ritme molt, molt, molt vertiginós, no? I aleshores, doncs, agafar tota aquesta creativitat i poder canalitzar-la cap a aquest guió, encabir-la com pots amb el temps que tens de rodatge i amb els medis que tens, doncs no era fàcil. Vam fer molts canvis, gràcies a l'Enric també, d'idees que va donar, i totes les que vaig veure que eren factibles, les vam fer. I a banda d'això, doncs, és un actor també molt valent, no? Que li agrada molt provar, anar més enllà, i no té por, no? Aleshores, a nivell creatiu és un gust treballar
sembla,
amb ell.
T'ho deia fora el micròfon, em sembla que havia escoltat alguna entrevista de l'Enric que deia que va ser seva la idea de canviar l'accent i fer aquest forçat castellà catalanitzat, no? Com el que tenia Benages.
Exacte, això és una de les coses per les que és molt valent també, no? Aquesta idea va ser seva i era molt arriscada, la veritat, perquè, bueno, fer un accent molt forçat sempre pot caure en una caricatura estranya, no? O donar-li inclús un toc de comèdia que no ens interessa. I quan m'ho va proposar, ell em va dir que havia vist unes entrevistes del Josep Pla i de l'Espriu, i me les va ensenyar i vaig veure que sí, que és veritat que tenien un accent molt, molt marcat, tot i que era gent viatjada de l'època, no és que no haguessin viscut fora, inclús el mestre havia viscut a Madrid, eh? Però em semblava que era factible, que això podia ser així, i a més sobretot perquè per ell era una manera de recordar constantment a l'espectador que era un personatge que estava lluny de casa. I això a mi em va semblar molt acertat, perquè és veritat que fins al final, no, aquest accent et recorda constantment que està en un altre lloc, no, i que té tota l'adversitat al seu voltant.
Com neix, Patrícia, la idea de fer una pel·lícula sobre la història d'Antoni Benages?
Com neix? Doncs a l'exhumació de la fossa de la Pedraja, el 2010, el Sergi Bernal, que és el fotògraf que estava fent un reportatge sobre aquesta exhumació i que en la pel·li ens ha assessorat moltíssim per fer-la, i és un gran divulgador de la història del Benages, allà li van parlar de que hi havia possiblement un català a la Pedraja i que era aquest mestre. I a partir d'aquí el Sergi, doncs, va anar indagant sobre aquest personatge i va anar juntant peces, els quaderns i les coses que va anar averiguant. Això ho explica ell millor, jo et faig un resum. I una cosa va portar l'altra i va fer, doncs, tota una recerca sobre la vida d'aquesta persona. Més endavant el Paco va escriure la biografia, bueno, la novel·la en realitat, que es diu igual, el mestre sobre que va prometre el mar, i després d'aquí em van fer una adaptació amb l'Albert Bar, que és el guionista, que és la que em va arribar a mi.
Suposo que ha calgut una feina de documentació importantíssima per fer una pel·li com aquesta.
Sí, ja, sobretot...
Tot i que ja estigués molt feta, eh? Ara ens ho explicaves, però vaja.
Clar, sobretot estava feta de cara a escriure la novel·la, perquè el Paco ja, per fer escriure-la, ja la va haver de fer, de manera que... Jo vaig tenir el luxe en aquest projecte d'estar sempre assessorada. Pensa que el Paco és el productor, també. Paco Escrivano,
perquè, exacte, de Minoria. Per qui no sàpiga de qui estem parlant de Paco Escrivano, eh?
Exacte, que és escriptor de la novel·la i productor de Minoria, no? Aleshores, tenir sempre al costat un productor que coneix tant la història, tots els detalls, a més, tenir el Sergi Benal també assessorant-nos en tot el que necessitàvem, en tots els detalls, i més gent que també controla sobre ell i sobre l'època, per exemple, ajudant-nos, pues, ha sigut un luxe, i la veritat és que documents n'han tingut moltíssims.
Preguntava abans què buscaves amb aquesta pel·lícula, si l'emoció o no l'emoció. El que està clar és que és un exercici de memòria històrica importantíssima, no?
Sí, clarament. Sobretot gràcies a tenir la trama del present contraposada al passat, no? D'alguna manera, després d'explicar la història del mestre, que era una història que es pot dir necessària i que mereix ser explicada, sense cap mena de dubte, també, gràcies a tenir entre contraposició la trama del present, que és la que està protagonitzada per la Laia Costa, que representa les famílies que busquen els seus avantpassats desapareguts, és la que ens connecta amb l'actualitat i ens porta la trama del present, del passat al present, no? Ens diu, tenim encara un vincle amb aquest passat, no està acabada aquesta ferida, no està tancada. I, òbviament, ens porta directe al tema de la memòria històrica.
Precisament per què vas apostar per aquest doble format? És a dir, per què vas apostar per l'època actual i l'època del mestre Benages?
Precisament perquè no es quedés només amb una història de la Guerra Civil, no? Com que en tenim ja de referents, hi ha moltes històries de la Guerra Civil i concretament sobre també mestres, per exemple, la llengua de les mariposes, no? Anar una mica més enllà, volia dir, no només explicar la història de que era real, sinó que, a més, donar-li una dimensió més, no? I arribar a l'espectador a dia d'avui per dir-li ojo, que això no és només del passat. Encara avui en dia hi ha milers i milers de cossos desapareguts i milers de persones que busquen els seus avis, els seus pares. Jo m'ho trobo, vaig al cinema a fer col·loquis i presentacions i sempre, després d'una sessió, hi ha algú que s'acosta i ens diu jo encara estic buscant el meu avi o el meu tiet, etc.
Què tenia d'especial la figura d'Antoni Benages per fixar-te en ell per fer una pel·lícula? Et preguntava abans com naixia tot el projecte, però què tenia d'especial Antoni Benages?
Bueno, en concret, Antoni Benages jo crec que com a personatge té components molt èpics per fer una història de ficció, no? És fàcilment li podries dir un heroi perquè té aquest idealisme, té aquesta convicció i aquesta, no? aquest vitalisme d'agafar la maleta i marxar a un poble perdudíssim, un lloc sense aigua, sense llum, on podia haver agafat una plaça, un lloc que li fos molt més còmode, més a prop de casa, però que tenia la convicció ferma de que amb l'educació es construïa un futur millor, no? I posava els nens al centre de l'educació amb una línia educativa molt, molt moderna, que és el freinatisme, no? Uh-huh. Tots aquests components, sumats sobretot a aquesta promesa tan, tan poètica, no? De que era inclús capaç de prometre portar els nens a veure el mar fins a la seva terra, des d'allà, no? Portar-los, ell encarregar-se físicament de portar-los. Clar, tot això són components d'heroi i era un personatge molt interessant. Però alhora, sempre ho dic, també és veritat que no deixa d'estar representant a tots els mestres de la República, sense dubte.
Vas poder parlar amb algun dels exalumnes de Benages?
No, perquè ja van morir.
Han mort,
Ja han mort tots. L'últim jo crec que fa potser uns 3 anys, un parell, més o menys, sí. Mm.
Sí que ens queden, però, aquells llibrets, no?, que va fer Benages per als seus alumnes.
Ens queden els llibrets i ens queden també entrevistes que va fer el Sergi Bernal amb tots aquests, amb els que encara sobrevivien fa uns anys, que van ser uns quants. Sí que van fer declaracions i parlaven encara del mestre i el recordaven. Mm.
Fins a quin punt ha estat tot un repte, Patrícia, transformar, des de transformar carrers fins al vestuari, fins a tot plegat, fer el calc d'una època com la que estava vivint Benages? I, a més, amb un poble com el que estava vivint Benages.
Bueno, quan tens un pressupost ajustat i poc temps, és difícil i, sobretot, es tracta d'agafar perspectiva i dir, a veure, què podem mostrar que no es vegi pobra d'execució, no? Què podem abarcar, no? Aleshores, sempre en tots aquests tipus de projectes d'època tens moltes limitacions de tot el que es pot veure, sobretot si no pots comptar després amb uns efectes especials, per exemple, que t'arreglin moltes coses, no? Aleshores, el que fa és que siguis, bueno, molt més creatiu, no?, en moltes coses i pensis molt una estratègia per abarcar-ho tot i que quedi bé, no? Per un cantó, primer de tot, comptar amb l'equip, un equip boníssim que sé que amb això tindré la millor ajuda possible, no? Començant pel Josep Rossell, que és el director d'art, que té una trajectòria brutal, que sap molt de fer tot això, i després amb tot un equip tècnic també, amb una experiència molt important. I després també a nivell d'art, sobretot quan localitzes també has de tenir molt cuidado, no?, amb què esculls d'on rodaràs, no? Si tu esculls una plaça on per omplir-la necessites 500 figurants i després en tens 200, és que no has escollit bé la plaça, bàsicament, el problema. Aleshores, per això, quan es veu a la pel·lícula, es veu que tot és un poble petit, la classe és petita, les places petita, no?, perquè has de saber fins on pots arribar.
De fet, heu estat rodant, si no m'equivoco, si no corregeix-me, Patrícia, però heu estat rodant a Briviesca, Burgos, Salinilles de Bureba, Mura, l'Ametlla del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Gualba, Vilanova i la Geltrú, Llinars del Vallès i Barcelona.
Sí, tots aquests llocs hem rodat.
Ahí és nada.
Sí, és que era un no parar, perquè hi ha moltíssimes localitzacions.
Heu anat molt de corcoll o no?
Molt què, perdó?
Sí, veu anar molt de corcoll a l'hora de rodar? Corre cap aquí, plega i torna a córrer cap allà...
Bueno, intentàvem... Corre sempre corrent. Encara que no ens haguem de moure, sempre estem corrent. Però sí que mires d'intentar evitar els desplaçaments dintre d'un mateix dia de rodatge. Sempre n'hi ha algun dia, però en general doncs, ho aglutines tot. No? Les seqüències de l'escola es van rodar totes en una setmana, per exemple. No? I tot i així has de córrer molt, molt. Eh? Però sí, sí. Després algun dia, òbviament, has de córrer, desmuntar i muntar amunt i avall. Especialment a Burgos, no? Que teníem diverses localitzacions en un dia. Entre, el, per exemple, tot el que hem rodat del cotxe, el que es veu tot el paisatge de la Bureba, que l'impressionant de la Laia que està conduint, pues és el mateix dia que vam rodar pues, la biblioteca i la plaça major, no? Llavors aquell dia vam fer de tot.
Bureba, allò que veiem com a casa del mestre i l'escola és la casa del mestre i l'escola?
No. No, són els escenaris reals. Ah. No és un decorat, tampoc. És una altra casa que vam buscar. La casa original, on realment el mestre vivia, també allà, i això no és mentida, al costat de l'escola, de fet, en la vida real vivia al pis de dalt també de l'escola. Nosaltres fem que ell viu al pis de dalt i l'escola està baix. Bueno, doncs la vida real era una casa on al pis de baix hi havia... era estable i a dalt hi havia l'escola i el mestre. I aquesta casa avui en dia és un museu. És un museu que es diu Associació Escola Benages, que es pot visitar i que està molt, molt, molt ben cuidat ara per veure com era en la realitat, però no, nosaltres vam falsejar-ho perquè Banyolos de Bureba, clar, rodar allà ens quedava molt lluny, era com molt complicat amb el pressupost.
Clar, si parlem de la pel·lícula, ens hem d'aturar també a parlar de la banda sonora que l'ha fet la compositora Natasha Arizo, nominada al Goya Millor Música Original. Perquè us en feu una idea, així sona una de les peces que ha creat per la pel·lícula, Visión de unos niños que no lo han visto nunca. Com havia de sonar una pel·lícula com aquesta?
Doncs les primeres reunions que vam fer amb la Natasha va ser una mica per tornar a dir el que ara estava explicant, no? Tenir clar quin tipus de pel·li estàs fent i deixar-li clar que no buscàvem grandiloquència, per exemple, no? Que buscàvem... estàvem fent una pel·li petita amb espais petits i que la música havia d'anar en consonància amb tot això, a part, no?, del tema emotiu i d'altres temes, però això per començar, sobretot a nivell disseny, no? Disseny, anem a fer una cosa petita, vol dir pocs instruments, escollim quins bé, pocs, i que vagin, que ens donin la sensació que ens han de donar, perquè no necessites una gran orquestra per fer-ho. Després sí que és veritat que vam comptar amb orquestra, perquè es va afegir gent que va col·laborar, a més, molt desinteressadament, i la cosa va créixer al final, el dia de les mescles, però d'inici estava concebut com molts pocs instruments. I es nota, encara en aquesta banda sonora es veu bastant aquesta voluntat.
Hi ha molta associació per la recuperació de la memòria històrica del país o gent que s'hi dediqui, que se n'ha assabentat d'un projecte com aquest i ha volgut col·laborar molt?
Bueno, nosaltres ens han ajudat les associacions de memòria històrica amb la informació que hem necessitat en tot moment. Però tal i com tu ho planteges, no ho he vist.
Els protagonistes de la pel·lícula i que ens interpreten, abans ho dèiem, són dos grans noms, com Enric Auqué i com Laia Costa. Tenies clar que havien de ser ells?
Bueno, per un cantó, la Laia sí. És un projecte que li vaig oferir. Jo la conec de fa molts temps, a la Laia. Ens coneixem de fa molts anys perquè vam començar fent Polseres Vermelles i després Cites. Aleshores, fa molt que ens coneixem. I jo li vaig oferir pensant en... no, quan encara la història no estava ni tan sols escrita per al seu personatge. Era un personatge d'una altra edat. I ella realment es va apostar, va fer un acte de fe completament, perquè el guió no estava ni tan sols tancat. I després, en canvi, l'Enric vam fer càsting. Sembla impossible, no?, que ara puguis pensar en una altra persona per fer aquest paper, però en el seu moment havíem de veure'l. Pensa que l'Enric és un actor superversàtil, no?, canvia molt cada paper. Es converteix en un altre personatge, té aquesta capacitat, i necessitàvem veure com es convertia en mestre. I, bueno, de seguida vam veure que era el mestre.
Torno una mica a la idea de l'inici d'aquesta conversa, però com que no paraves de dir allò de pel·lícula petita, tens la sensació que la idea ha estat fer una pel·lícula petita, però que s'ho ha escapat de les mans i se n'ha fet gran, 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 gran?
Sí, completament. S'ha fet gran en quan l'hem estrenat. Vull dir que la gent l'ha acollit, l'ha agafat i l'ha fet seva i ha crescut d'aquesta manera i aquí està, no?, a taquilla i a les nominacions es veu, però no, per això no ens ho esperàvem.
Ah, perquè... es veu.
Vull dir, es veu que ho pots veure, que si té nominacions és que ha arribat a molta gent, però sí que tinc aquesta sensació completament. A més, és molt bonic tenir-la perquè m'escriu molta gent, ens escriuen molta gent a tots i ens diuen pues, que l'han vist més d'un cop o coses boniques com que gràcies per fer aquesta pel·lícula, no? I aquestes coses t'arriben i et donen molt sentit a tot el que fas.
Fins a quin punt el món de la cultura ha de caminar cap aquí, cap a redescobrir-nos la memòria històrica, cap a saber d'on venim per saber on som?
Fins a quin punt? Fins al punt que crec que aquests projectes han de seguir existint mentre sigui necessari, i pel que veig serà molt de temps. Tant de bo no fos tant, però jo crec que mentre, no?, mentre hi hagi encara desapareguts i mentre hi hagi històries com aquesta per explicar, s'ha de donar lloc que siguin explicades.
Més de 12.000 desapareguts arreu de l'estat espanyol encara a dia d'avui, el segon país amb més desapareguts, just per darrere de Cambodja. Patrícia, com està el món del cinema?
Com està el món del cinema? Doncs, a veure, aquest any, per exemple, hi ha moltíssimes pel·lis molt potents. S'han estrenat pel·lis de tota mena i moltes i molt bones. I crec que en aquest aspecte el que està clar és que hi ha un talent brutal, tant a nivell de pel·lis més clàssiques i més comercial, com a, sobretot, en directors novells i novelles que surten amb pel·lis molt potents, com es veu, no?, amb també a les nominacions i a tot arreu, i a les no nominacions, perquè hi ha moltes que no han arribat i també mereixen ser-hi. A aquest nivell crec que es pot dir que tenim una bona salut ara, a nivell talent. A nivell altres coses més logístiques i pràctiques, no, falta molt. És encara massa difícil fer pel·lícules i, sobretot, estem superlluny de la paritat encara.
I ara ve quan em faig l'Arakiri com a espectador. Anem normalment al cinema? Anem prou al cinema?
Possiblement no. A mi m'ha sorprès ara precisament aquest èxit de taquilla de la pel·lícula, perquè no comptaven que la gent anés al cine tant, i per tant m'han donat una sorpresa superpositiva, no? I m'està reconciliant amb aquest pensament de la gent ja no va al cine. Pues sí que va al cine. A més, hi ha aquesta idea tan bona que ha sigut el dels dimarts sènior. Ha funcionat superbé, està clar que s'ha de seguir fent i s'ha de buscar aquestes estratègies per tornar la gent al cine, perquè sí que s'ha demostrat que la gent sí que pot tornar i té ganes de tornar, però li hem de facilitar, no? Hem de donar, potser, pues això, un dimarts sènior, un dimecres no sé què, un dijous no sé quantos, el que sigui, aquestes estratègies que han funcionat.
Estàs en projectes, ara?
Estic amb idees de projectes, sí.
Es pot comentar alguna cosa o no?
Bueno, és que no hi ha res concret com per parlar, però sí, l'any que ve s'estrena una pel·li que vaig rodar abans del mestre, de fet, encara l'he d'estrenar.
Quina és?
A Netflix, una que es diu Tras la paret.
I estarem pendents de tot plegat, i abans de marxar, com sempre, li demanem a la convidada que ens triï alguna cançó especial amb la que marxar. Avui ens has triat aquest Here Comes the Sun dels Beatles. Per què aquesta?
Doncs mira, perquè per un cantó els Beatles són importants a la meva vida, perquè el meu pare és un beatlero consumat i tota la vida m'ha fet sentir Beatles i m'agraden molt. Però a més perquè quan va néixer el meu fill a la sala de parts estava sonant aquesta cançó, Here Comes the Sun,
Boníssima.
I ens va semblar que, bueno, que va ser casualitat, i ens va semblar que era una casualitat perfecta, no?
Doncs així marxem amb aquesta. Patrícia Font, directora de la pel·lícula El mestre que va prometre al mar, que ha tingut grans èxits, i espera't que arriben els Goya. Un plaer de conversar, de veritat, que vagi molt bé.
Moltes gràcies, un plaer.